Bon dia, són 2:15.
L'Info Migdia.
I com sempre, comencem fent un repàs a l'actualitat en titulars. Dolors Lleuri, bona tarda.
Bona tarda.
Esquerra Republicana del Maresme surt del govern del Consell Comarcal llançant crítiques contra el grup de Convergència i Unió, ara PDeCAT, Més Unió i el PSC, que es queden en minoria amb 15 dels 33 consellers de l'organisme. La presidenta comarcal, Mònica Palacín, ha negat les acusacions de deslleialtat que feia el màxim responsable del PDeCAT i assegura que se van sentir amenaçats la seva participació al govern des del mateix moment en què van signar l'acord.
En declaracions a Ràdio Calella, Palacín també ha acusat el PSC de mantenir una posició d'ambigüitat en aquesta crisi. En tot cas, garanteix que Esquerra farà una oposició constructiva i que aquest episodi no afectarà els acords municipals.
El PACMA anuncia mobilitzacions i una resposta jurídica a la decisió del Tribunal Constitucional d'anul·lar la prohibició de les corrides de toros a Catalunya.
L'activista del Partit Animalista de Catalunya, la carellenca Ana Maria Soler, ens acompanyarà durant l'informatiu per avançar algunes d'aquestes mobilitzacions, com la que es farà justament demà dissabte al migdia a Barcelona per Soler. Ahir va ser un dia trist per aquells que defensen els drets dels animals.
I bona afluència de donants a les primeres hores de la marató de donacions de sang que s'està fent a l'Ajuntament Vell, novena edició, que organitza el Banc de Sang i Teixits de Catalunya, que espera arribar a les 300 donacions.
La majoria dels que s'hi han acostat són donants habituals, que han rebut doncs la comunicació directa informant de la celebració d'aquesta marató. S'allargarà fins les 10 de la nit.
I aquest matí s'ha entregat el donatiu de gairebé 5.000 euros a Pallassos en Rebeldia, els diners que es van aconseguir dels concerts de la Festa Major de la Minerva. Aquest moviment, representat a la ciutat per Ernest Vila, reparteix il·lusió, màgia i somriures a persones que estan en zones de conflicte o bé que passen per situacions complicades.
L'hem entrevistat per conèixer fins on arriba la tasca d'aquest moviment que aglutina artistes d'arreu del món i al que darrerament també s'hi ha sumat el grup de música català Charango.
I tanquem els titulars dient-vos que 5 agents de la policia local de Calella participen aquests dies en un curs de coneixements bàsics sobre la contaminació acústica.
Es fa en el marc del Pla de Formació Continuada Anual de la Policia Local. Els agents reben formació també sobre com mesurar la sonoritat en interior, ja que cada vegada es fan més actuacions en habitatges o també en locals per queixes de sorolls.
Comencem. Esquerra Republicana del Maresme garanteix que farà una oposició constructiva al Consell Comarcal després que s'hagin retirat les competències als seus consellers. És el resultat de l'acord entre Convergència i Unió, ara PDeCAT, i el PSC per fer fora el que era el seu soci de govern i partit més votat a la comarca durant les eleccions municipals, les darreres eleccions. La presidenta republicana, Mònica Palacín, assegura que han respectat escrupolosament el pacte de govern signat l'any 2015 i que no s'hauria d'haver barrejat això amb les decisions que s'han pres a nivell local, referint-se a les crítiques de deslleialtat que han rebut per haver presentat mocions de censura contra alcaldies convergents.
La presidenta d'Esquerra del Maresme ha dit en declaracions a Ràdio Calella que no respondran a la seva expulsió del govern del Consell Comarcal amb trencaments d'acords a les poblacions on els republicans són peça clau per mantenir les alcaldies. La pinedenca Mònica Palacín garanteix que faran oposició constructiva sempre posant per davant els interessos dels ciutadans a les sigles.
Esquerra Republicana som un partit responsable, un partit que entenem que el que hem de posar sobre la taula no és els interessos o les revenges que malauradament doncs s'han donat, sinó la responsabilitat de governar per tota la comarca, independentment dels colors. En tot cas, ja dic que doncs l'oposició que farem nosaltres serà de l'única manera que sabem, constructiva, treballant i, evidentment, doncs, agraint la tasca de tots i cadascun dels treballadors del Consell Comarcal que cada dia doncs, deixen la pell per tirar endavant polítiques també de la comarca.
Esquerra tenia delegades les competències de tres de les carteres de responsabilitat executiva de la comarca, eren les de serveis generals que tenia Mònica Palacín, serveis als municipis i planificació, atribuïdes a Anabel Moreno, i l'àmbit d'educació i joventut a Ignasi Bernabéu. Derivat d'això, s'ha produït el cessament de Palacín i Laura Ribalaiga com a vicepresidentes primera i quarta, respectivament.
Ara el govern del Consell Comarcal queda en mans de Convergència i Unió, la suma ara del PDeCAT i d'Unió i del PSC, que sumen 15 dels 33 consellers i, per tant, es troben en minoria. Finalment, els socialistes han donat suport a la iniciativa dels convergents, tot i que en un principi anunciaven que es mantindrien al marge de la polèmica entre els altres dos partits.
Ho deia fa uns dies a Ràdio Calella el primer secretari dels socialistes maresmenc Xavier Amor en relació a la posició del PSC. La presidenta d'Esquerra assegura que el partit està instal·lat en l'ambigüitat i que s'ha fet evident que dins el partit hi ha diferents corrents d'opinió.
Bé, el PSC ha utilitzat l'ambigüitat en la qual encara estan instal·lats. Vull dir que en el si del Partit Socialista al Maresme, bueno, no ho diem nosaltres, sinó que és públic i a xarxes i a premsa que hi ha diferències i hi ha diferents postures. Per tant, en un moment donat, doncs, aquesta ambigüitat en la roda de premsa, les anteriors trobades que hem fet amb el PSC durant els mesos previs en els quals ens deia que ells no tenien intenció de tocar res, però al final doncs, bueno, ells han decidit quedar-se a la taula i veure el que passava, però en tot cas doncs, sentats i esperant si alguna cadira quedava buida.
I Esquerra del Maresme denuncia males formes per part dels que eren els seus socis de govern.
Males formes amb les que Convergència i Unió i el PSC els han expulsat del govern comarcal, fins al punt que Edith Palacín va assabentar-se de la decisió a través dels mitjans de comunicació, però que no va ser una sorpresa, perquè des del moment en què es va oficialitzar l'acord de governabilitat, Edith van rebre amenaces velades d'expulsió.
Per nosaltres, doncs, en tot cas, doncs, sigui una molt mala notícia que PDeCAT i PSC doncs hagin fet aquest pas, i tal com s'ha fet, per les maneres, per el signament dels decrets, sense una prèvia doncs, trobada, un diàleg, una informació.
Encara no s'ha fet pública la nova distribució de competències, que en tot cas reforçarà el paper de socialistes i Convergència i Unió.
Tot el que passa a la ciutat, a Ràdio Calella i Calella Televisió. Hi som sempre.
Pallassos en Rebeldia ha rebut aquest matí el donatiu de gairebé 5.000 euros que la ciutat de Calella ha fet per al finançament dels seus projectes de solidaritat. Els diners es van recaptar amb la venda d'entrades d'un dels concerts celebrats per la Festa Major de la Minerva el passat setembre. L'acte d'entrega ha tingut lloc a l'Ajuntament de Calella de mans de l'alcaldessa i el tinent d'alcaldia de Ciutadania. L'ha recollit un dels membres del moviment, el calellenc Ernest Vila. Amb ell hem parlat aquest matí sobre la tasca que fan arreu del món, portant somriures i il·lusió a petits i grans que viuen en zones de conflicte o en situacions de vulnerabilitat.
Ernest Vila, molt bon dia.
Molt bon dia.
Acabeu de rebre a Pallassos en Rebeldia un xec, un donatiu del conjunt de la població de Calella, gairebé 5.000 euros per finançar els projectes, múltiples projectes que la vostra ONG està desenvolupant arreu del món. 5.000 euros que concedeix en aquest cas l'Ajuntament de Calella, recaptació d'un dels actes, un dels concerts de Festa Major. En primer lloc, molt ben rebuts, entenc, suposo.
Absolutament, absolutament. Rebuts amb molt de gust i supercontents. Aquesta pasta anirà molt, molt, molt bé ara mateix perquè, bueno, com tots sabeu, la crisi afecta a tot arreu, sí.
Qui sou, Pallassos en Rebeldia, i què feu?
Pallassos en Rebeldia és complicat perquè no som ni ONG, ni moviment, ni col·lectiu. Som un... difícil d'explicar. Som com un grup de gent que ens reunim pues per fer riure la gent que més ho necessita en zones on realment aparentment sembla que la gent no va precisament a fer riure, sinó a altres coses. Va néixer de la guerra d'Iraq, es va acabar de gestar els camps de refugiats dels indígenes a Chiapas amb els zapatistes. I ara mateix ja compta amb més de 300 persones col·laboradores arreu del món, des de Brasil, Argentina, Perú, Colòmbia, Mèxic, tota Europa, Catalunya, Galícia, Madrid, tot arreu.
Vosaltres porteu clowns, porteu la màgia i la il·lusió en zones, en llocs on la gent no s'ho està passant bé, i no només en indrets com Palestina, on heu centrat bona part de la vostra tasca, sinó també aquí a Catalunya. Intenteu portar un somriure segurament a la vàlua més feble de tota aquesta situació de crisis i de conflictes que hi ha arreu del món, que són els infants.
Doncs sí, tenim els ulls posats a tot arreu, perquè pensem globalment, som internacionalistes, però no oblidem, evidentment, casa nostra i la nostra terra. Estem treballant conjuntament amb organitzacions i col·lectius de barris marginalitzats, podríem dir la paraula, de Badalona, de Barcelona, de l'Hospitalet. Treballem conjuntament amb associacions de veïns. Ara fa poc vam cogestar el Festival Esperanza al Prat de Llobregat, dels barris Sant Cosme més fotuts per aquesta anomenada crisi, i la veritat és de que sí, que intentem treballar amb tots els nanos de tot el món, però els de casa també, clar.
Uh-huh. Un dels projectes més grans, no, que segurament porteu a terme és aquest FestiClown, que us porta a viatjar darrerament a Palestina. Hem vist aquí a Calella imatges, perquè en vau fer un reportatge, un documental que es va projectar, si no m'equivoco, Ernest, va ser en el FestiImatge. Veiem aquella il·lusió dels nens de Palestina en els camps de refugiats, no sé... Com ho rebien ells? Ho veien com una cosa passatgera, o aquells moments d'il·lusió ja els serveixen una mica per compensar situacions molt delicades que viuen?
Clar, és tot bastant complicat, perquè la situació allà ja ho és, molt complicada. A Pallasso en Rebeldia, per sort, fa molts anys que anem a Palestina. Ara ja ens coneixen, els nens ens paren pel carrer. Se'n recorden de l'últim cop que havíem anat. De fet, ens persegueixen literalment pels barris. Però sí que és veritat que els primers cops que hi vam anar la gent es quedava al·lucinada. Primer no sabia ben bé què fotíem, amb un punt també de... no es fiaven ben bé de que anéssim un grup de paios d'arreu amb la intenció de fer riure els nanos. No estan gaire acostumats a que la gent vagi allà a repartir flors i violes i riures i bon rotllo. Per això estaven una miqueta... Però bueno, a la que ens han conegut i han vist la feina que fèiem, és que literalment ens els traiem de sobre i ben contents. També és una cosa que ens agradaria remarcar, és que el FestiClown no és algo passatger, no és algo efímer. Anem cada any, però igualment, periòdicament i ara mateix, estem... formant a dels millors clowns del món àrab i de lo que és ara mateix el planeta sencer a Palestina. Treballem directament amb l'escola de circ de Ramallah, amb els Human Supporters de Nablus, i hem aconseguit que diversos artistes cirquins de trapezi, de malabars, de mil varietats puguin estar viatjant ara mateix per Europa i sortir del setge que Israel aboca aquest poble, pues això, amb l'art. L'art pot alliberar també les persones, sí.
Uh-huh. I sorprèn o no com aquest moviment artístic, de solidaritat, uh-huh, també arriba a contagiar. Ara mateix feies un repàs a tota la gent que us col·labora, i fins i tot, i segurament aquí al país, a Catalunya, la col·laboració que heu rebut de Charango també us ha permès tenir un impuls important.
Doncs sí, són uns grans companys de viatge i amb ells hem fet bones migues. La veritat és que sí, tenir companys de viatge d'aquest tamany, perquè nosaltres, si quantifiquem d'alguna manera la gent és pel tamany del seu cor, la gent de Charango és absolutament enorme, doncs ajuda molt. A més, aquesta gent ja té tot el seu seguito de fans i grupis que... En qualsevol moment ja tenim una repercussió immediata i absoluta, i sí, la cosa funciona moltíssim bé. Sí, sí.
Acabes de sortir tu mateix com a representant de Pallassos en Rebeldia del despatx de l'alcaldia. L'alcaldessa i el tinent d'alcaldia de Ciutadania t'han fet entrega d'aquest xec de gairebé 5.000 euros, 4.720 euros per ser exactes, i tu els hi explicaves, escolta, que tenim un hashtag de Calella en Rebeldia. Uh-huh. Què és això?
Calella en Rebeldia va néixer de la... No sé si dir-te de la sobredosis d'alegria i el desbordament en els moments inicials que ens van dir Gent de Pallassos, teniu quasi 5.000 euros. I nosaltres vam dir, hòstia, 5.000 euros des de Calella. I vam dir, hem de fer un hashtag. I l'hem fet aquest. El hashtag és en rebeldia, ai, Calella en rebeldia. I el farem servir ben aviat amb caravanes properes que farem, perquè la gent de Calella doncs ha sigut participant de tot això i volem que també se'n senti part.
I qui se'n vulgui sentir part i també vulgui col·laborar, pàgina web, amb botiga online, samarretes, imants, xapes, no, de tot plegat, també com una manera de la gent que segurament no pot fer aquest desplaçament i col·laborar d'una manera segurament més activa, també ho pot fer des de casa, aportant doncs, diners a través d'aquesta venda de productes de merchandatge.
Sí, a la nostra pàgina web hi ha una secció, com molt bé has dit, de la botiga online, i en allà tenim samarretes per nens, per nenes, per hi ha gent més crescudeta, i la veritat és que sí, que són ben barates, valen 10 euros i estan la mar de bé, duren, i és una manera, com tu has dit, de poder col·laborar des de la fila zero amb nosaltres. Sí.
Molt bé, moltíssimes gràcies, Ernest Vila, per voler ser també a l'Info Migdia de Ràdio Calella explicant el projecte de Pallassos en Rebeldia, i endavant amb els somriures.
Moltes gràcies, fins ara.
Es torna a obrir el debat sobre la tauromàquia, sobre les corrides de toros, després que el Tribunal Constitucional hagi decidit anul·lar la prohibició de les corrides de toros. L'argument és que, diuen, envaeix la competència de l'Estat en matèria de cultura, segons fonts jurídiques. Ahir, de fet, va ser un dia de reaccions institucionals i identitats, tant dels protaurins com dels que són antitaurins. Per part de les institucions, el govern català, la Generalitat, a través del conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, i també des de l'Ajuntament de Barcelona, ciutat que ja es va declarar antitaurina l'any 2004, van assegurar que els toros no tornaran a Catalunya. En volem també conèixer la reacció, en aquest cas, d'Anna Maria Soler, que és activista del PACMA, del Partit Animalista, a Catalunya. Anna Maria, bon dia i benvinguda a Ràdio Calella.
Moltes gràcies, bon dia a tothom.
Suposo que ahir va ser un dia trist, no?, per la gent que defensa els animals, els drets dels animals.
Sí, va ser un dia molt trist perquè, bueno, pues és un pas enrere, és un pas enrere cap a la civilització, diguéssim, perquè són coses que ja són del passat, són coses que ja no havien d'existir, s'ha reobert altra vegada la ferida aquesta per part de la gent, com sempre que ja sabem, i bueno, el que lamentem nosaltres és que es facin servir els animals com a moneda de canvi, perquè això és una guerra política de banderes, m'entens? Això ha fet servir els animals amb aquest del procés sobiranista, doncs és això, perquè a Canàries mateix pues no hi ha toros des de fa anys i mai ha passat res. En canvi, aquí a Catalunya ara ja s'està reobrint això, però, bueno...
Diguéssim que, per tant, la reobertura d'aquest debat i d'aquesta sentència que arriba del Constitucional, creus que també ve motivada molt a nivell polític i del procés que s'està vivint a Catalunya?
Evidentment. Això és una guerra política i de banderes en la que s'estan fent servir els toros, en aquest cas, com a moneda de canvi. I vull dir, això per nosaltres, a veure, és molt greu, perquè la nostra societat catalana, doncs, i espanyola també en general, ja considerant la tauromàquia part del passat i no es correspon amb els valors actuals de la nostra societat, que cada vegada som més gent els que tenen la voluntat d'extendre el respecte cap als animals com certs éssers que senten dolor i tot, no? Llavors, les corrides de toros com a espectacle en què se maltracta i es mata d'una manera tremenda perquè se tortura a un animal sota l'excusa de cultura o de patrimoni, doncs jo crec que no tenen cabuda en la moralitat del segle XXI. I no oblidem que només és el toro, és el cavall també, que bueno, passa per una sèrie de coses, el cavall, que no es nomena mai, doncs que també li tallen les cordes vocals perquè no pugui cridar, li venen els ulls perquè ja, això ja es veu que no pugui veure-hi, i psicològicament aquell animal també té una tortura, perquè quan sent l'olor de la sang del toro que se li acosta no pot cridar, mai es sentireu xisclar un cavall, allò que fa els cavalls quan s'alcen i criden, els toros no ho faran mai perquè no poden cridar. Llavors aquell animal psicològicament també està tocat, pobret, perquè no pot cridar que sent el perill que se li acosta.
Ana Maria, i des del PACMA què és el que penseu fer a partir d'ara, després d'aquesta sentència?
Bueno, doncs nosaltres s'està preparant una resposta jurídica molt potent, perquè els advocats nostres s'estan estudiant el text amb molta profunditat, i acompanyarem amb una campanya de mobilitzacions fortes que la setmana que ve se sabran, perquè ara, és clar, ara amb tot això s'està estudiant els passos que hem de fer. De moment serà una resposta jurídica forta i després unes grans mobilitzacions per part dels animalistes tindrem, sí, sí.
De fet, ara, aquests dies, i des que es va conèixer aquesta sentència, s'ha tornat a obrir el debat, no? De gent, veiem els mitjans de comunicació, dels protaurins i dels antitaurins, de les persones, de les entitats que treballen en defensa dels animals, doncs parlant una mica de tot el que se'n parlava fa temps quan precisament va arribar aquesta llei i aquesta prohibició, no?, de les corrides de toros a Catalunya.
Sí, bueno, és que és un retrocés, perquè ara ens estem trobant igual que l'any 2010. Vull dir, estem ara, ens volen fer reobrir altra vegada el que nosaltres ja havíem tancat. Havíem aconseguit ja un pas molt important com a societat, un pas molt important, molt, perquè això de és veritat que tenim els correbous i ara pues, també hem fet la campanya Festa sense bous al carrer, perquè també és veritat, es maltracten els animals aquí a Catalunya i és una festa patronal i catalana, que és una vergonya també. Però bueno, ja havíem tret els toros d'aquí, i no perquè fossin un espectacle espanyol, com se vol dir, perquè representen Espanya, perquè gràcies a Déu, pues, per tot el territori espanyol hi ha molts antitaurins. Hi ha antitaurins a Sevilla, a Màlaga, a Galícia, a Madrid, a Saragossa, i aquesta gent pues, són espanyols, no són catalans, i tampoc volen els toros. Vol dir que, a veure, és que és una...
Clar, de gent sensible n'hi ha tot arreu, no? Si no només...
Ah, és que cada vegada la gent demanda més això, demanda més que no es facin aquestes coses. Això en el segle XXI ja no té cabuda. Els circs romans, que eren els espectacles per excel·lència d'aquell temps, ells mateixos els van treure. La caça del zorro d'Anglaterra, que era tan popular, que anaven a caçar la guineu amb tants de cavalls i tants de gossos, també la van abolir. És que ja no té cabuda maltratar els animals d'aquesta manera. I aquí anem amb retrocés constant, per culpa d'uns senyors, ja dic el partit, el PP i els Ciutadans, que són els que es pronuncien a favor d'això, que sembla mentida que puguin veure amb la tortura d'un animal una joia i una cosa tan maca i tan d'allò. Jo, francament, te parlo a nivell personal, no m'aquepa en el meu cap veure això, perquè jo, com veig que maltracten a un animal, bueno, una persona ja no ho dic, perquè evidentment pues, el que no vol la tortura amb un animal no el vol amb les persones, però és que no ho suporto i no sé com poden disfrutar fent això. I crec que aquí hi ha problemes molt més importants, com és la gent que no té casa, com és la gent que no té sanitat, com són el tema dels refugiats i tot, com per perdre el temps parlant amb això altra vegada. Si ja es havia abolit, doncs home, deixo aparcat.
Era un debat superat, no?
Exacte, és que vull dir, és que és un, mira, no ho sé, és un retrocés tan gros.
Ana Maria, de fet, a les administracions, ahir també ho vèiem, tant des de la Generalitat com des del, en aquest cas, en Barcelona, l'Ajuntament de Barcelona, que deien que els toros no tornaran. Vosaltres esteu confiats de que les administracions catalanes faran la feina que hagin de fer per evitar això?
Mira, nosaltres, a veure, estem esperançats de que no es faci, però al 100% no podem dir-ho, perquè pensa que a tots els partits hi ha taurins també. Vol dir que jo confio que la majoria de la gent sigui sensible al dolor dels animals i, per tant, això no torni. Però posar la mà al foc, francament, no te l'hi posaré.
Ana Maria, i per acabar, no sé si teniu alguna acció també més imminent.
Sí, mira, aprofito per, si algú vol venir demà a les 12 del migdia a la plaça Catalunya, fem una concentració contra el maltracte animal que a la mateixa hora estaran a Alemanya, a Anglaterra. És una concentració que la convoca RICMA, que és la Repulsa Internacional contra el Maltractament dels Animals, i el PACMA s'hi suma. I llavors farem un recorregut bastant maco, anirem de la plaça Catalunya fins al parc de la Ciutadella i farem una manifestació forta contra el maltractament en general mundial, perquè ja s'hi sumen altres països, eh? I és, bueno, jo convido tothom que ens apoyi i que siguem moltes veus que ens aixequem contra aquestes coses, perquè, bueno, els animals ja han passat a ser de coses, a éssers que senten.
Doncs queda dit, Anna Maria Soler és activista del PACMA a Catalunya, del Partit Animalista a Catalunya. Anna Maria, gràcies com sempre per atendre la nostra trucada.
Moltes gràcies a vosaltres per donar-nos veu i bon dia a tothom.
Més coses, 3 agents i 2 caporals de la policia local de Calella participen fins la setmana que ve en un curs de coneixements bàsics sobre la contaminació acústica. Reben formació teòrica des del punt de vista legal, també sobre els processos sancionadors, fan pràctiques simulant casos de control acústic de vehicles. Ho ha explicat el tinent d'alcaldia de Seguretat, Albert Torrent.
Forma part això del reciclatge continu que fem a la plantilla i doncs, de l'ús del sonòmetre i de les normatives i de tot el referent a això, a la normativa del so. Ja fa anys que la policia local té sonòmetres i fan actes, però sempre és bo anar refrescant i millorant les tècniques, perquè sempre hi ha casuístiques diferents, com es fan sonometries.
També poden mesurar la sonoritat en interiors, ja que cada vegada es fan més actuacions en habitatges també en locals per queixes de sorolls dels veïns.
El que es fa servir més en el nostre àmbit, tot i que és veritat, com es munten controls de trànsit per revisió de documentació, ITVs, assegurances i tot això, permisos de conducció també es fan sonometries per saber si el vehicle fa més remor del compte. El que es fan molt són domicilis que reben molèsties o bé de veïns o de negocis que tenen propers, i aquestes es fan amb el sonòmetre dintre de domicilis.
El curs està impartit per la Diputació, tot i que ara ho ha sol·licitat l'Ajuntament de Malgrat de Mar. En total hi participen 19 policies locals de l'Alt Maresme, concretament 10 de Malgrat, 2 de Mataró, 2 de Palafolls i el 5 de Calella. Dolors, bon cap de setmana.
Igualment.
Tanquem l'informatiu amb el temps. Previsió que ens acosta Joaquim Serra.
Tot i que el dia ha començat amb presència encara de molts núvols baixos aquí a la comarca, de mica en mica s'ha anat trencant i el sol avui es va imposant, sobretot en aquestes hores centrals del dia. També aquesta tarda esperem que predomini l'ambient assolellat, però durarà poc, perquè cap al vespre altre cop veurem com els núvols es van incrementant, i és que de cara a aquesta nit i sobretot demà esperem un nou canvi de temps amb precipitacions generals que poden afectar qualsevol punt de la comarca i que localment podrien ser intenses i abundants. Per tant, molta precaució, perquè s'espera un nou episodi de pluges destacables aquí a la comarca. Durant la tarda, probablement les precipitacions es faran més intermitents, amb unes temperatures que demà baixaran una mica. Demà passat no acabarà de fer net del tot, esperem un matí variable, però altre cop a la tarda podríem tenir alguns ruixats aquí al Maresme, amb unes temperatures que diumenge pujaran lleugerament.
Doncs amb la previsió del temps posem punt i final a l'info d'avui, a l'info migdia d'aquest divendres 21 d'octubre. Recordeu que a partir d'ara us quedeu en la sintonia de Ràdio Calella amb notícies en xarxa edició migdia i a les 6 de la tarda i a 7:45 amb l'Oriol Leo i Marc Mir a l'info vespre. Que passeu un bon cap de setmana. Adéu-siau.
Més informació a radiocalella.cat i calellatv.cat.